El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença, com sempre, aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. Avui amb nosaltres Josep Maria Balcells, Joan Alsina i Joan Ramon Armadàs. Molt bon dia als tres.
Bon dia. Bon dia.
No podrà venir el Jordi Piella, que volia venir, però vaja, que ha tingut el super. També és l'última tertúlia de l'any.
No és veritat. Qüestions de negoci?
No ho sé, no ho sé. Jo que us volia fer cantar una Nadal a l'acabar la tertúlia, doncs ells se n'escaparà.
Hem de ser conscients dels nostres límits, jo crec.
No, però cantar una Nadal a fum, fum, fum...
Bueno, sí, si no? És només fer el coro de fum, 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 jo crec que arribarem.
Podria ser l'embrió del proper guanyador de l'Oh Happy Day.
Sí, no, no, per favor.
No, no?
No, no cal, no cal.
Doncs hi veiem, no? Escoltin, ho estàvem parlant abans de començar la tertúlia. Ja sé que és un tema d'abast internacional i que probablement cap de nosaltres som analistes de... internacionals i de temes d'internacional, però sí que és veritat que avui tothom s'ha aixecat amb les portades dels diaris dels Estats Units i Cuba van anunciar ahir el final de més de mig segle de confrontació. Els líders dels dos països es van comprometre a restablir les relacions diplomàtiques i econòmiques després de 18 mesos de negociacions secretes sota l'auspici del Canadà i encoratjades, atenció, pel papa francès. Perdó. El bloqueig nord-americà contra l'illa caribenya, descrit com l'últim mur de la Guerra Freda, quedarà igualit amb mesures que reduiran les restriccions a remeses, transaccions bancàries i viatges. No sé si volen fer algun comentari abans d'entrar en temes més propers, però vaja, és impossible esquivar avui aquest tema perquè totes les portades, tots els diaris, tots els informatius, etc., van plens.
Com es nota que a l'Obama no li toca tornar a fer eleccions, eh?
No ho sé, no
ho sé. No ho sé, però jo me n'he alegrat, eh? Jo me n'he alegrat molt perquè això és una història que ve de lluny i comproves de com les rivalitats ideològiques o polítiques tenen després una repercussió i una traducció en mesures econòmiques que afecten directament la població d'un país. I, per tant, aquí els castigats d'aquest aïllament han estat la població cubana. Vull dir, després, més enllà doncs, que el règim sigui més o menys democràtic o no, però aquí hi ha hagut una imposició externa que ha portat el país doncs, a sobreviure doncs, amb unes condicions realment molt i molt i molt, molt precàries. I en canvi doncs, hi ha una voluntat política de trencar això, també per interessos, en aquest cas econòmics segurament, no només pacifistes ni res, sinó que doncs, les dues administracions han arribat a la conclusió que podien mantenir les rivalitats ideològiques, però a la vegada doncs, fer negoci amb les dues parts. Jo penso que és una bona notícia i sí que m'agradaria remarcar això que deies, que aquí hi ha hagut una intervenció, en aquest cas del papa francès, del Vaticà, que ha jugat en l'alliberament dels presos i el restabliment d'aquestes bones relacions. Ja no sé després això quina traducció tindrà a nivell de les relacions amb Europa, amb Espanya concretament. Espanya ha tingut alts i baixos, en principi ha mantingut les relacions, però curiosament entre els governs de dretes o d'esquerra sí que hi havia unes diferències que doncs, els governs del PP van mantenir doncs, el rigor de l'aïllament i potser amb governs socialistes hi ha hagut més condescendència en mantenir doncs, les bones relacions. Jo sí que recordo que un moment determinat d'aquesta història hi havia hagut doncs, un indici de que això podia canviar i empresaris catalans, entre altres, havien començat a mantenir, a posar les bases d'unes relacions empresarials i iniciatives empresarials a Cuba, pensant que hi hauria un tomb i que d'aquí podrien fer el gran negoci, perquè el sistema capitalista sí que és un terreny abonat per especular-hi d'aquí quatre dies quan hi hagi una liberalització més forta de l'economia. I els espavilats de torn estan preparats per sucar-hi pa amb tot aquest canvi.
Més opinions o experiències que hàgiu tingut relacionades amb Cuba?
Jo crec que primer hi ha que celebrar l'anunci. Un anunci d'un fet que jo crec que s'ha mantingut durant molts anys amb el més estricte obscurantisme. No, a mi em costa molt d'entendre per què hem arribat fins avui abans de començar a tenir unes relacions més normals entre Cuba i el món. I per tant jo crec que cal també desconfiar una miqueta de les motivacions, no? Que per suposat deuen tenir una arrel econòmica i que jo vull pensar que també venen molt motivades per un increment del poder del que serien els cubans exiliats a Miami, dins del que podria ser els nuclis de votants de cara a les properes eleccions. Qualsevol cas que Cuba s'obri al món no pot ser més que una excel·lent notícia, tot i que no tinc massa clar que passi el que comentava el Josep Maria. Crec que Cuba ja està molt controlada. La capitalització del que és l'alliberament de Cuba ja fa molts anys que se la van anar construint tots aquests que us deia, tots els exiliats que estan a Miami i que han anat moguent els seus fils per assegurar que en el moment en el que Cuba es liberalitzés seguiria sent cubana. I de fet d'ells. A mi sempre m'ha semblat que Cuba era un desperdici, no? Una illa que és riquíssima des d'un punt de vista natural, que a més és maquíssima, que a més té una gent que és molt agradable i que és a la gent extremadament pobra, no? I tot pel que tu deies, per culpa d'idealismes i per culpa de personalismes i de règims totalitaris com els que amb altres graus afecten altres llocs més propers, no?
Per acabar, sense ser un expert ni molt menys en la matèria, penso que sí que està clar que són motius econòmics els que han empujat això fins aquí, sumats a motius polítics de que això a l'Obama ja no li toca tornar-se a presentar i ara ja pot fer gestos d'aquests que s'han de fer en el segon mandat i que el primer normalment no t'atreveixes. I estic d'acord amb el que diu el Joan, de que pels demòcrates els hi va molt bé el vot hispà, i el fet de fer aquest gest doncs pot tenir unes conseqüències per una gran part, una bossa de votants molt important, sobretot dels territoris dels Estats Units que estan propers a l'illa, que els hi pot jugar a favor el proper candidat, sigui quin sigui. I del que això pugui beneficiar aquí a empreses, jo estic segur que aquí hi haurà relacions amb Cuba, perquè tant Catalunya com Cuba són potències turístiques i estic segur que hi haurà intercanvi, i no sé, suposo que costarà que els turistes cubans vinguin cap aquí, però que més gent d'aquí se n'anirà cap allà i moltes empreses ho poden aprofitar, estic segur.
La gran potència hotelera de vacances a Cuba és espanyola.
Mm. El que jo insistiria en una cosa, que no modifica només les relacions d'Estats Units amb Cuba, sinó que modifica la política dels Estats Units amb Llatinoamèrica. Cuba era un element de discòrdia en el conjunt llatinoamericà, hi havia aliats i no aliats, però que complicava molt les relacions col·lectives que hi havia entre la gran metròpoli, i penso que a partir d'aquesta refeta de les relacions hi haurà una política americana amb Llatinoamèrica diferent de la que hi ha hagut fins ara. I això també en el context internacional, econòmic i tal, jo penso que és un element també a tenir en compte, que té unes repercussions força, força importants.
Algun comentari més? No? Passem a la política més propera. Tenim el debat dels pressupostos. Deixaré anar uns quants ítems que hi ha hagut en aquesta sessió. Mas a Junqueras li va dir el que farà avançar o no les eleccions no són els pressupostos. Esquerra Republicana espera l'acord per a les eleccions abans del 19 de gener, assegurant que seria un bon regal de Nadal. El PSC, Partit Popular i Ciutadans avisen que els comptes són una fantasia i tant Iniciativa com la CUP els troben pocs socials. Ahir també vam tenir, a més, una conferència de Carme Forcadell, de l'Assemblea Nacional Catalana, que també va instar els dos partits principals ara a l'hemicicle, Convergència i Unió i Esquerra Republicana, a trobar una solució per desencallar el procés independentista, sobiranista, com li vulguin dir. Algun comentari de com estan anant aquests debats de pressupostos, que difícilment es parla dels comptes? És a dir, sabem poc del que es destinarà a cultura, a sanitat, és a dir, són uns debats de pressupostos, però, vaja, el debat que s'està menjant, l'altre debat, és el del procés. No sé com estan seguint aquest.
És un debat complicat per això que dius, no? Perquè sembla que no estiguem parlant del que toca, que són els números de l'any que ve. I en part està, entre cometes, justificat, perquè clar, pot ser que l'any que ve realment no els haguem d'aplicar, aquests pressupostos tal com estan plantejats, perquè si hi ha algun avançament electoral, l'imaginari autonòmic canvia completament. I per tant, aquí poden tenir part de raó tant Convergència com Esquerra, de Convergència dir, home, fem aquests pressupostos perquè fins que no fem el canvi bé que ens haurem de gestionar, i Esquerra dient, no, és que jo vull que facis uns pressupostos ja per gestionar aquest canvi. Qui té raó? Doncs bé, no? Per això estan els debats, no? Per a que cadascú pensi el seu. Però sí que és veritat que penso que, posant-me en la pell de tots dos, tenen uns discursos que són molt lògics tenint en compte el moment en el que estem. Ara, el que sí que és veritat, i ara el Joan suposo que em fotrà bronca, és que sí que segons quins comentaris i quines declaracions es veuen, doncs ja en això, en clau totalment preelectoral i en clau de xantatge polític i de collar l'altre. Perquè a ningú se li escapa que el que estem discutint aquí és això, és ja precampanya.
Jo crec que han tirat la tovallola tots plegats. Han tirat la tovallola des del punt de vista de gestió del país. I des d'algun punt de vista és comprensible, perquè les eines que es tenen per gestionar són pràcticament nul·les. Uns diuen que quadren els pressupostos amb una fórmula màgica que seran diners que no tinc però que segurament tindré. Els altres diuen que això és mentida però no posen una alternativa al damunt de la taula. Els altres que no són socials però no diuen com s'hauria de fer per ser socials. I tot plegat és una discussió de grills que sembla que no vol portar enlloc. Això em fa pensar que, ostres, que hem de pensar en un sistema retributiu pels polítics basat en la productivitat. És a dir, prou ja d'utilitzar la cambra i els mitjans públics per fer política de partit. Perquè això és una pèrdua de temps, és un engany a la societat i a tots plegats, i a més és absurd, no ens porta enlloc. Estic d'acord amb tu, jo no he sentit cap xifra dels pressupostos. Bueno, 2.500 milions.
Home, sí, alguna xifra haurem sentit.
2.500 milions. He sentit que no complirem el dèficit, el qual és absolutament lògic, però en paral·lel també he sentit que el ministre Smigol ens perdonarà, farà un rescat amb tota regla de les comunitats autònomes més endeutades, amb un regal de Nadal que serà una reducció dels tipus d'interès absolutament confiscatoris que li havia aplicat aquest pla que es va inventar, també confiscatori, que es diu el FLA, per recaudar més diners de comunitats que ja per si no en tenen, no? I tot plegat dius, això és una bestiesa, això és molt kafkià, no? Tu em treus els diners, després me'ls tornes però em fas pagar un interès altíssim i després em dius que m'ajudes perquè em baixes el tipus d'interès. Jo suposo que molta gent es deixa enganyar per aquest tipus de jocs, perquè clar, perquè no entenen res, la tercera resta ja no saben on són, però jo ho trobo escandalós, jo ho trobo cubà. Per això abans parlava de règims propers, doncs parlo d'això. Això atenta contra la intel·ligència més bàsica. I com que n'hi ha uns quants que tan tontos no som, doncs jo ja em començo a cansar. Per què estem debatent uns pressupostos si ja sabem que no podem fer res? Per tant, el que haurien de fer els partits...
El
que haurien de fer els partits, si tinguéssim dos centimetrets de front, és aprovar el que se'ls ha posat al damunt de la taula, perquè tots saben que no serveix per res, i començar a treballar corrents, començar a treballar per les coses que realment valen la pena.
Josep Maria.
Discrepo del Joan.
Així m'agrada que hi hagi discrepàncies.
Discrepo, diria, bueno...
Estem a Nadal, Josep Maria.
No, dir els pressupostos no serveixen per res, és igual, tirem endavant. Com una mena de prèvia, diríem. La funció del Parlament, bàsicament, són dues les funcions. Una, legislar, i dos, fer un control de l'executiu. Bàsicament són aquestes funcions. De legislar, a casa nostra, s'han fet una o dues lleis aquesta legislatura. Per tant, res de res. Control a l'executiu, bueno, és la batalla del dia a dia. Però si hi ha una llei important cada any al Parlament és la dels pressupostos, que és allà on ens juguem el repartiment, el criteri de distribució de les coses, de les quantitats migrades o grans que tenim per gestionar. I això és molt important, i aquí marca d'alguna manera les dretes de les esquerres. Després se sabrà explicar o no se sabrà explicar prou bé. Però què dediquem doncs a les ambaixades noves que volem crear? O què dediquem doncs als menjadors escolars? O què dediquem doncs a la sanitat? O què dediquem doncs al que vulguem? Són criteris polítics que es debaten en la partida dels pressupostos. Jo li dono molta importància, i si em lamento en aquests moments una altra vegada, és que s'instrumentalitza el debat dels pressupostos per fer el debat que portem dos anys, que no ens en sortim, del procés, de si fem eleccions o no fem eleccions, i com ho farem, i quan ho farem, i quan no ho farem. I fem servir, Esquerra Republicana fa servir l'amenaça doncs, de vetar els pressupostos d'una manera doncs, així subterrània, de dir, doncs, no et faig l'esmena a la totalitat, però et faig l'esmena a tots els capítols del pressupost, per tant, si al gener, a l'hora de votar-los, doncs, no m'has concedit el que jo demano, que són unes eleccions anticipades, no tots voto i et deixo amb la panxa en l'aire, amb el cul en l'aire. Estem en un joc de baixa volada i el país doncs va fent tranques i branques, doncs passant com pot, però no sap ben bé que s'hi està jugant amb una llei important que s'està debatent en el Parlament. Jo penso que estem en una democràcia poc profunda, poc madura, i ens n'hem de lamentar. I jo penso que els pressupostos haurien de tenir una presència mediàtica molt important, explicant partides i explicant doncs els criteris de per què cadascú doncs esmena a la totalitat o parcialment cada una de les partides que hi ha.
I com s'executen els pressupostos? Perquè jo crec que també a vegades els periodistes ens centrem molt en l'elaboració dels pressupostos.
I jo faig la part de l'altra funció, que és el control de l'executiu. Sí.
Però a veure a final d'any d'allò que es va pressupostar, què es va gastar. Perquè, per exemple, ho dic en general, no en aquest cas, capítol d'inversions. Hi haurà inversió per tal infraestructura, per no sé què, per no sé quantos, i al final veus que d'allò que es va prometre, moltes partides passen a l'any següent perquè no s'ha fet res.
Jo tinc la sensació que des del 2008 tenim les mateixes carreteres i no hem avançat aquí. Vaja, alguna s'haurà fet, algun ramal, alguna cosa, però vaja. I perseguim el tema, jo discrepo una mica de tots dos, que d'això es tracta.
Ben fet, ben fet.
Sí que estic... el Jordi, perquè cada cop està més difícil discrepar de tothom.
Sí que estic d'acord amb el Josep Maria en el tema que els pressupostos són molt importants i és segurament una de les lleis capdals i que dona més raó de si al Parlament. Ara bé, en el moment en el que estem, clar que segueixen sent importants, però jo trobo molt lògic que ara mateix els pressupostos siguin una arma de negociació, que no ens agradi, està clar, i no hauria de ser. Però clar, estem en un moment, fins i tot de la història, on han de passar coses que seran molt determinants i molt importants. Llavors, aquest joc d'aliança, aquesta partida d'escacs interna que veiem només el que ens deixen veure, doncs clar, gran part de l'estira i arronsa és això, és l'escenificació que es veu als mitjans, és si posa una partida més aquí més allà, i tot això doncs serveix per el dia que toqui plantejar aquestes eleccions.
Una cosa diferent dels pressupostos. Serveix per coses que no...
Sí, però és que és el que deia al principi, aquests pressupostos, o sigui, imagina't per un moment que aprovem que prorroguem els del 2014, o és igual, que aprovem els que diu ara, ha proposat ara el Mascolell, i després tenim eleccions al febrer, on estarem plantejant tota aquesta estructura d'estat i canviar el paradigma al 100% gairebé. Llavors, aquests pressupostos...
Es prorroguen...
No,
automàticament.
No, és que, o sigui, es prorroguen perquè són els que tenim. O sigui, no és que es prorroguin, és que són els que hi ha.
No,
pel 2015. Però clar,
vivim en una entelèquia.
Però un moment, però el que vull dir és que aquests pressupostos caducaran en un mes.
Al febrer no hi haurà eleccions.
Al febrer o al març hi haurà eleccions.
No hi haurà eleccions.
I encara ens deus un esmorzar d'una cosa que has perdut.
Que no té res a veure amb les eleccions, em sembla.
No, però anava a dir que si te'n vols jugar un altre fem un doble o nada. Però és igual, no volia treure el tema de l'esmorzar.
I encara que hi siguin, i encara que surtis que sí, les coses prenen un temps. Aquí sí. No hi ha una immediatesa, dir, ha guanyat una opció i el dia següent ja fem el que ens dona la gana i ho canviem tot radicalment. Que no va així això. Que no.
Home, ja ho sé que no.
Que són anys encara de negociar i de parlar i de discutir.
Sí, però amb els números que es presenten ara, si això acaba passant, hi ha unes eleccions i canvia el panorama d'aquesta manera, tot el que s'està presentant ara cau, d'alguna manera, perquè serà inútil.
Perquè ens donaran menys diners, encara, perquè tindrem...
No, però és que llavors ja no estarem plantejant què ens donen i què no ens donen, estarem plantejant, se suposa, una ruptura.
De totes maneres, aviam, com que heu discrepat tots amb mi, jo discrepo amb vosaltres. Els pressupostos són molt importants. Sí, fer un pressupost és important, perquè marca una miqueta una direcció, o marca una intenció de gestió. Però punt.
Jo més enllà
està molt bé,
de les partides d'ingressos o despeses globals,
marca intencions, marca intencions, dedicaré, vull, m'agradaria, tinc la intenció de dedicar més diners a això, dedicar més diners a allò, gastar més aquí, menys allà. Per tant, és una declaració d'intencions. Un pressupost sempre és una declaració d'intencions. M'agradaria que passés això i, per tant, treballaré perquè passi. Per tant, lo important de veritat, lo que ens fa construir la compta d'explotació, entre cometes, de l'any, no és el pressupost, és l'execució. I aquí li donem molta importància, per això jo deia, el pressupost, m'importa si és xurros, perquè sé que no es complirà, aquest pressupost no es complirà, perquè falten 2.500 milions, i aquests 2.500 milions no cauran del cel. Per tant, per això dic...
Però això sol justificaria l'esmena a la totalitat, perquè no pot presentar-se un govern de dir, escolta, jo us faig aquí la gran planificació sense saber, sense tenir la cartera.
L'alternativa quina és?
L'alternativa és la planificació comptant que els teus creditors et paguen els calés.
El que no pot ser és que llavors treguis, el que no pot ser és que treguis llavors de dir, i si no me'ls aproveu no pagaré la paga doble als funcionaris. Ja està, doncs molt bé. Tu creus que pagaran la paga doble els funcionaris? Porten 2 anys i en passaran 2 més.
Si no hi ha diners, no la pagaran.
Clar.
Està clar.
I per què ho treus els funcionaris i no ho treus d'una altra història?
Oh, aquí és la política que veies.
Aquesta és la política de com distribueixes.
Aquests 2.500 milions, amb uns pressupostos on la despesa en personal probablement es menja un percentatge altíssim, si vols retallar una xifra tan important, probablement no tens més nassos que treure d'allà. Un altre debat seria si tota la despesa de personal que està inclosa és necessària.
No entreu les pagues dobles dels funcionaris anomenats a dit per part del govern. Aquests no han tret la paga doble d'aquestes. Sí,
probablement no els haurien de treure la paga doble en aquests. Els haurien de treure les senzilles, també. Per tant, el debat jo crec que és molt més profund que això. El pressupost és el que sura. Lo important és el que es fa. I jo crec que en el que es fa és on no hi ha debat. Realment no hi ha debat. No hi ha una pressió brutal perquè passin les coses, no que es va dir que passarien, perquè això també seria absurd, sinó les coses que han de passar. Jo dic, escolta'm, senyors, falten 2.500 milions, o si no, haurem de retallar 2.500 milions, és tan simple com això. Com que no voldríem retallar 2.500 milions, perquè ja es veu que això acabarà amb la gent, o amb els serveis, doncs ens inventem aquesta partida, perquè ens els deuen, perquè a més ens els deuen, diem, mira, aquest senyor que ens deu diners, treballem perquè ens els pagui.
Bueno, això de que ens els deuen és una explicació.
Aviam, hi ha lleis que
uns insinuen. Diuen això i uns altres diuen.
Però al final jo crec que l'important seria, ei, senyors polítics o politiquets de casa nostra, tireu endavant, poseu-vos d'acord i feu accions. Accions que tots junts ens portin a que això pugui passar. I després, si voleu, discutim on anem aplicant cada una de les coses que anem aconseguint. Però tots els comentaris que un sent amb aquests debats són brindis al sol. Aquests pressupostos són una entelèquia. Hòstia, per què? Perquè ho diu la Sánchez Camacho.
Bueno, perquè toca també escenificar.
Ja, però per això dic, productivitat. L'escenificació al carrer, als mítings, amb els diners del partit, però amb els diners nostres, amb els diners que haurien d'estar aplicats a construir pressupost i economia i país, amb aquests diners no es juga. I per tant, quan algú digui aquests pressupostos són una risa, que digui exactament per què. I que digui també a on posaria cada partida que pensa que està mal posada. Com que això no es fa, per això dic, com que això no es fa, fora debats i fora temps perdut, que tirin endavant i sobretot tots a treballar i el que no treballi fora.
Això és molt maco de dir, però molt difícil d'aplicar, eh?
Ho apliquen totes les empreses que estan
vives
cada
dia. Però les empreses no les escull la ciutadania i els representants de... Clar. I si la gent ha triat, perdona que segueixi l'exemple, ha volgut que l'Alicia Sánchez Camacho al seu partit tingui X diputats i els ha votat, doncs se suposa que els ha votat perquè facin això que estan fent.
Jo ho dubto,
Si després no ho fan, ja veurem a les properes eleccions com els hi va.
Clar, hi ha molta gent que vota aquest partit
i
la majoria no són sospitosos de ser tan poc rigorosos.
I dic aquest perquè és l'exemple que has posat, però el mateix amb la CUP, el mateix amb Convergència i amb tots els altres. O sigui... que no m'agrada que escenifiquin, que no m'agrada que no plantegin alternatives, que no m'agrada que critiquin després sense fonament i proposant coses noves, doncs el següent no els voto. I això és la manera, diguem, de lligar la productivitat al resultat. A les properes eleccions baixaran si no ho han fet bé.
Cada 4 anys.
Noi, és el sistema que tenim.
No, aquí a Catalunya fem cada 2.
Sí, també és veritat, també és veritat.
Això doncs va molt bé, vull dir, per fer...
Sí, eleccions, per a Déu, les que venen ja veuràs. Entre aquestes, les municipals, bueno, ja...
Podríem fer com els americans, no? Fer les midterms a mig mandat i així, no?
Sí.
Potser ja ho institucionalitzaríem, no? Podria haver-hi... Vaja.
No, que hi hagi la capacitat per dir, doncs, fins aquí dia, esmenes a la totalitat per part de la ciutadania, doncs, els governs que estiguin complint els programes.
Jo crec que hi hauria d'haver una valoració anual.
Per part de la ciutadania.
I tant. Una valoració o de la ciutadania o d'algun organisme que, per algun mecanisme que jo ara desconec, fos absolutament independent, que valorés si el que s'ha fet té relació amb el que es va prometre i és positiu o no per la
llei electoral, a la proposta o la iniciativa legislativa popular que van presentar els Ciutadans pel Canvi, hi havia es deia que es crearia un organisme en què avaluaria els programes de tots els partits i faria aquest informe anual del grau de compliment de les promeses dels programes dels partits.
Això em sap greu, tal com està la política avui en dia, és tan complicat com que aquest consell el portin els elfs. Sí. O sigui, i vagin amb unicorn a fer aquest informe.
Però per què no agafar el programa electoral? O programa de govern, més, en aquest cas.
Sí, la idea m'encanta.
I agafar la llista i dir, això...
Això s'ha complert fins aquí no, i després que cadascú doni les explicacions del per què ha pogut i per què no ha pogut.
Sí, la idea m'encanta, però veieu realment els polítics fent això?
No veig voluntat.
Com un producte, tu fas un anunci publicitari i dius, amb aquesta crema vostè rebaixarà 10 anys... i et posen una multa de nassos per falsetat publicitària. Però és el mateix, a vostè l'han votat i vostè cobra el sou gràcies a que l'han votat perquè va dir mentides. Per tant, home, jo crec que això ha d'estar penalitzat.
Però després, el discurs dels polítics a mi em preocupa, que digui, bé, aquesta situació no va, per exemple, l'Esquerra Republicana i el Junqueras d'una manera explícita, i vull dir-ho explícitament perquè ho fa així, és dir, escolteu, això no ho podem aprovar, jo no vull aprovar més uns pressupostos autonòmics, vull aprovar doncs uns pressupostos d'un país independent, i es dona un missatge a la gent, de vegades molt explícit i de vegades doncs així per sota mà, de que un cop fem una declaració d'independència, de voluntat d'independència, aquí s'haurà canviat tot el panorama. Ja tindrem tots els diners per fer el que vulguem, ja, no, ja podrem doncs, gastar-los com ens doni la gana, és a dir, s'haurà fet un miracle.
No, però això, de que això no és cert.
Es diu així.
No, home, que canviarà el paradigma, així. Està clar. Ara, que es una vegada així, fem la declaració o la proclamació de la independència...
Anem malament, hi ha gent doncs, de que no, perquè... Comencem la independència i a partir d'aquí es resol tot.
Jo penso que els discursos que s'estan fent són prudents en aquest cas.
No, no ho són, gens.
Jo penso que sí. Jo no sento de l'endemà de la independència, aquí estarà tot salvat. No, home,
mirant els pressupostos d'un país. No, escolti'm,
vostè el dia següent... Però ningú diu que el dia següent això serà...
Tindrà els mateixos... El dia següent de les eleccions publicitàries, per molt que surti el sí... estarà exactament igual que estava, i per als propers mesos estarà exactament igual que estava.
He sentit el president i el Junqueras dient que aquesta meravella de país i tot plegat, que probablement ells vegin que serà, no serà l'endemà de la independència. Jo penso que tots dos, i jo ho he sentit això en entrevistes, saben que hi haurà un procés de transició, que serà complicat, que les millores no arribaran immediatament.
El nostre moderador podria trobar alguna declaració d'aquest tipus que sigui explícitament que
discuteu.
Quan s'ha parlat...
Per l'inici d'any m'heu de portar alguns exemples de discurs.
Ara es posa 10.
No, els que vulgueu. I amb això que comentàveu de les promeses electorals o dels programes electorals, per què en els programes electorals o de govern no es posa al cantó el que costa o el que hauria de costar aproximadament cadascuna de les mesures que es porten en el programa?
I d'on sortiran els diners?
I d'on sortiran els diners? Que és la pregunta que jo em canso de fer en cada elecció municipal, que clar, tots els candidats es presenten aquí amb unes propostes meravelloses. I la pregunta és, i això quan costa? Perquè clar, jo quan vaig a comprar un producte a una botiga, normalment miro el preu abans de comprar, no?
Jo no soy tonto.
Jo tinc la resposta. Ni ho saben, ni els importa.
No. Vaja,
és més fàcil vendre-ho i anunciar-ho que no pensar realment com ho faràs. Sí.
Perquè com que a més saben que allò serveix pel que serveix, l'anunci serveix perquè et votin. Mm. I després dius allò de ui, aquesto está mucho peor de lo que nos pensábamos, eh?
Però els pressupostos
són públics. Tot i que porto aquí sentat durant 15 anys, però no me n'havia enterat de res.
L'herència ja ho sabien. És a dir, els pressupostos són públics, per tant, tu pots veure els comptes de com estan les coses.
Sí, fins i tot amb el Barça ho fan.
Sí, però vaja...
El Barça és un altre tema. No toquem el tema, que ja explotarem... Llavors sí que acabarem a les mans.
Va guanyar el Huelva.
Sí. Mira, fins i tot hem aconseguit coses tan màgiques com el Consell del Fic, que deia que el Pedro faci un hat-trick. O sigui, és una cosa que em pensava només passava a la ciència-ficció.
Vinga, perdó, eh?
No. Algun comentari més sobre programes electorals o no? Així que eleccions, el Joan Ramon sí que les veu relativament a prop.
Les veig perquè, és que, si no, algú es menjarà el Mas i el Junqueras els dos. I aquest algú serà això, la societat civil, les manifestacions, la Forcadell, la Muriel, tot. O sigui, això ha de passar la convocatòria amb l'acord de la llista que li vulguin o les llistes que li vulguin, perquè això no ho sap ningú, però això passarà aquest Nadal i ho sabrem, com diu el president, després o durant aquest Nadal.
Jo segur. Penso que quan diuen que serà després de Nadal, vol dir que serà abans de Nadal.
L'anunci, vols dir.
o que estarà, es tancarà abans,
com allò de les cues,
per amagar una mica la...
Jo penso que, el president Mas no en té cap ganes, ho dic sincerament, que no té cap ganes de fer eleccions, però que s'hi veurà forçat.
Jo penso que ganes en té. El que passa que, clar, ell té ganes de fer-les de la seva manera.
Digues, digues, Josep Maria.
Perdona, sí.
No, això, que el president Mas sap, coneix les enquestes que hi ha, coneix doncs, les dificultats que hi ha doncs, internes al seu partit, sap doncs, les relacions amb Unió Democràtica, etc etc. Té una pila de condicions que ell diu, sap que si fa eleccions es trobarà amb el mateix interlocutor avui que després de les eleccions, amb un Mas doncs, tancat, i en canvi doncs, si pot esperar un any més, sap que pot haver-hi uns canvis a Espanya, que a la millor doncs, hi ha un panorama diferent i que pot haver-hi un marge de maniobra diferent del que hi ha avui. Per tant, ganes de fer, de posar-se o de mantenir una lluita d'aquest tipus, per mi no en té cap ara. Si té capacitat, segurament que l'arma la té bastant doncs, Esquerra Republicana, que l'ofegui, que es vegi obligat doncs, forçosament a convocar-les perquè no pugui tirar endavant els pressupostos ja.
Jo penso que la pilota endavant no li beneficia. Això de, a veure què passa després a Madrid quan el Rajoy ja no estigui...
Però és que no canviarà res després.
Jo penso que paralitzar aquest país un any sencer per unes eleccions
igual.
Que no tenen res a veure amb la gestió... No ens convé.
Ah, però és que estem molt a veure amb la gestió.
I canviarà, autonòmiques, i municipals, sí. I generals.
I fixeu-vos que canviaran els interlocutors aquí també. És a dir, el problema és que unes eleccions autonòmiques sembla que dir, canviarem i veurem a veure si guanya més Esquerra que Convergència. No, però és que a més d'Esquerra i Convergència hi ha altres jugadors.
Perquè no fem que
hi haurà jugadors nous. Hi haurà elements doncs, que intervindran i que obligaran a un replanteig. Ja no seran les mateixes forces polítiques, els mateixos líders, els mateixos interlocutors actuals. I el d'allà, l'altre interlocutor important serà el mateix. I aquest, doncs, és un drama. És complicar encara més amb una situació que no hi ha sortida.
Quan dius els nous actors d'interlocutor important...
Podemos, per exemple.
Vale. Volia que sortís, que no havia sortit Podemos.
Sí. Que avui, per cert, hi ha hagut una entrevista amb el professor Navarro.
A Catalunya Ràdio, no? A primera hora del matí. Fantàstica. Que no he pogut sentir, sí.
Molt.
Però ell és de Podem o no?
No, ell ha explicat que amb ell el que ha escrit, perquè li van encomanar Podemos, uh-huh. és una síntesi actualitzada d'un llibre que ja havia fet i que ja parlava doncs, de com doncs, el sistema capitalista actual, sobretot aquí a Europa, doncs, té unes dificultats doncs, perquè està controlat per la banca i que els executius i des del Banc Central Europeu això s'ha de trencar perquè doncs, bueno, ho ha explicat molt bé i això ho ha ofert a Podemos i Podemos doncs, ho està capitalitzant i ho està assumint, però vull dir, no és que sigui l'home, diguem-ne, el programa polític de Podemos fet pel...
Jo em sap greu, tornant als interlocutors que tindrem o deixarem de tenir, les manifestacions i el país no es porta esperant a veure qui hi haurà a l'altra banda, ara o després. Les decisions s'han de prendre en funció de les teves necessitats, i ara són unes. I si són aquestes...
Però si tu et queixes de que a Madrid no et diuen no volen, no donen, no fan i bueno, tal i tal...
Però això està plantejant marxar.
Resulta que a Madrid hi ha una altra gent. És que de moment...
Però és que
vull marxar...
El que tu dius és allargar... Jo em poso en el seu plantejament, és d'allargar l'agonia. O sigui, ara per què m'he d'esperar un any més a veure si l'altre... Perquè
marxant no et canvia res, et complica la vida, de moment.
Marxant...
Et complica molt la vida.
Et complica la vida d'una altra manera, no t'ho nego. Ara, com a mínim...
Patint els mateixos de sempre.
Escolta, aviam,
però llavors ja, la culpa te la podràs posar tu mateix.
Ja no
li reclamaràs al Montoro que et deu tant, ja no diràs que la culpa és de Madrid, ja diràs, mira, si això surt malament, és culpa nostra, anem a solucionar-ho.
Un quan planteja grans accions... ha de plantejar per què les vol fer. Quin canvi d'escenari existeix que faci que si una acció et surt bé et donarà un resultat millor que si no la fas. En aquest cas, jo crec que no hi ha cap canvi d'escenari d'aquí al mes de març o al mes d'abril que faci pensar que per molt que amb unes plebiscitàries guanyi el sí, canvi res.
Perquè, d'aquí al març però d'aquí al març del 2016 potser sí.
Val, però per tant no és necessari que es facin unes eleccions plebiscitàries que no ens aporten res.
Home, però és que sí.
Jo crec que el que hi ha que ser és una miqueta més estratega i dir, escolta'm, he de fer les coses quan puguin de veritat canviar les coses. Si hagués fet deures a nivell internacional i tingués prou dades que em diguessin que tindré recolzament internacional suficient si faig unes plebiscitàries ara com per poder pressionar molt més del que he pressionat fins avui, jo diria, fem-les. Però això no ha passat, això no és així, no tenim recolzaments. La gent continua estant nerviosa, sobretot perquè, home, hi ha un clima de crisi internacional que ens dona cada susto, ens despertem cada dia amb una cosa nova. Amb aquest escenari dius, cal fer una selecció solidària? Jo dic, no, no cal, ara no cal. Ara el que cal és pensar quan s'han de fer, com i per què. I què farem després d'aquestes plebiscitàries? I com deia abans, que es vol fer unes eleccions plebiscitàries, les municipals, ei, les municipals, que penso que són infinitament millors per al procés que unes autonòmiques, perquè la proximitat de cada un dels candidats al seu poble pot fer una feina d'influència molt més gran.
Sí, ja, però...
Maria, digues.
No, una pregunta només molt simple. Imagina't que fem, doncs, això, el procés, la dinàmica arriba i es fan plebiscitàries, i surt el no, per dir-ho d'alguna manera.
Mm-hmm.
Què haurà canviat?
Llavors sí que no haurà canviat res.
Ah,
vale. Llavors sí. No, clar, clar. Home, està clar. Si surt el no, vol dir que la majoria de la població de Catalunya li està bé el que, tal com estem ara.
No.
Home, no.
Que ho vol d'una altra manera.
Que vol d'una altra manera el què?
Sí.
Vol dir que l'opció que se li proposa...
Correcte, que l'opció que se li, l'opció que li proposen en aquest cas
però
les
no
forces...
Però no per continuar igual.
Positiu.
No per continuar igual.
Depèn de com es plantegi la llista, clar, si estem dient el no a què? A quina? A una llista unitària? No és un referèndum, unes eleccions plebiscitàries. Bueno, no és un sí o un no.
Ho volen presentar així.
Sí, correcte.
Que serà impossible, però perquè hi haurà unes alternatives diferents que no tindran res a veure amb el sí o el no, que presentaran altres històries.
Però llavors no podrà sortir un no. Un no a què?
No. Un no, home, un no a l'aval...
Un no al sí, si hi ha uns partits que
representen
el sí, els altres partits...
No pot sortir un no si no se te planteja com un referèndum.
El president Mas es planteja així, i el Junqueras igual. Si n'hi ha, es plantegen així.
Llavors, si es plantegen així...
No vull unes eleccions només per canviar un govern.
Si es plantegen així...
Unes eleccions perquè quedi clar...
I aquestes forces no tenen la majoria, vol dir que l'opció d'aquestes forces no és la que la majoria de la població de Catalunya prefereix. Llavors, sí, és que els altres, els que guanyin, que no sé quins serien, els que guanyin, n'ha plantejat una altra, doncs aquella serà l'opció que vol la majoria dels catalans, i això és la democràcia, només faltaria. I ja està, i si aquella planteja seguir igual, doncs seguirem igual. Si aquella planteja fer un model federal, doncs serem un model federal, perquè serà el que haurà volgut la majoria de la població de Catalunya. I per això fem eleccions. No, però és que no ho sé, perquè...
No,
estic dient l'alternativa que se suposa. Diu, si surt el no, aquest no què vol dir? Que ha guanyat una altra opció, que no és la que se suposa que seria Mas, Junqueras o sobiranisme, digue-li com vulguis.
No, vol dir que es presenten les eleccions com de dir, serà el moment en què ho canviarem tot, i necessitem això per poder canviar. O quedarem igual, vull dir, no sé.
Parlant de les municipals, hi haurà algun moviment a l'esquerra, Josep Maria? Jo sempre t'ho pregunto, eh?
Unitari no,
ja va quedar clar, però Moviment Catalunya podria anar a les municipals, no?
No, en solitari no. I es buscaran, evidentment, aliats, doncs, però no està definit.
Pots preguntar, Joan Ramon, que sé que t'agrada preguntar.
No,
també.
No.
No, el Moviment Catalunya i Nova Esquerra no s'ha fet encara l'acte de fusió.
Que és el gener, no?
Que és el gener, que és el dia 24 de gener, i aquí a Sant Cugat, el dia 27, 3 dies després, hi haurà una presentació formal de la nova organització. I serà en aquell moment, o en aquest trajecte, doncs, fins allà, que s'aclariran programa, aliances i capacitat, doncs, de participar en uns... Però d'entrada no hi ha intenció d'intervenir o de participar d'una manera autònoma en unes municipals.
Val, per tant, serien enteses amb Esquerra, Iniciativa, el PSC... No.
O...
no, PSC no.
Escolta, tu que tens visió política important, què passarà a Sant Cugat?
Jo penso que no canviaran masses coses, no sé per què.
Jo penso que sí.
Sí?
Convergència
per
la majoria absoluta...
Què vol dir coses, clar?
Cosa vol dir que tindrem un govern...
Bicolor.
Bicolor. I dic això... a l'espera de que jo, com que ja ho he dit abans, crec que hi haurà unes eleccions al Parlament de Catalunya abans, i això afectarà molt el que passi després a les municipals, eh? I això no ho dic jo, els mateixos polítics d'aquí t'ho diuen.
Per això els alcaldes convergents no volen que hi hagi eleccions autonòmiques abans, perquè tenen por de la repercussió que pugui tenir això.
Clar, és possible.
La repercussió que vol dir? Que vinguin gent que estava treballant a Barcelona, al Parlament i a direccions generals a trucar a la porta per formar part de les llistes? És una de les conseqüències? Pot ser o no?
Pot passar, clar, clar, pot passar.
Passa sempre, no?
Sí, això passa, depèn
sí,
del color
revés,
de...
I al revés, quan les coses van bé, els ajuntaments volen anar cap a dalt, però això sempre ha sigut així. Mm-hmm. Ara, jo el que penso és que tal com està l'equilibri de forces i les enquestes i el pols sobiranista del país, i el de Sant Cugat concretament, perquè venim d'un 9-N on es van veure unes tendències clares, penso que aquí Esquerra tindrà una pujada que clar ve de zero, o sigui que serà una pujada espectacular en aquest sentit, i espectacular vol dir que doncs, de zero poden passar 5 o 6 regidors tranquil·lament.
I us imagineu. Si això és així, l'interrogant és de si Esquerra es veu abocada a una aliança bipolar, que dieu.
No, bipolar, no.
Bicolor. No ens posis paraules a la boca que no hem dit.
Bipolar, sembla que estiguin bojos, pobrets.
Doncs les aliances que pugui doncs, ser capaç d'establir amb altres forces per fer el canvi.
Jo penso que l'aliat d'Esquerra serà Convergència.
No, és que tinc aquí uns números apuntats. Us imagineu un ple municipal amb 8 forces polítiques? CiU, Esquerra, PP, CUP, Iniciativa, PSC, Ciutadans i Podemos-Podem. Podemos-Podem, que es presentarà en una marca que és Guanyem Sant Cugat, eh? Però vaja.
A mi em costa imaginar. A mi em costa. O sigui, em costa en el sentit de que alguna d'aquestes...
És difícil i complexa i complicat...
No, que sigui complicat no vol dir que no passi, eh? Escolta, mira, al Parlament de Catalunya tenim però, un munt de forces polítiques.
Sí, farà que els plens acabin a les 4 de la matinada.
Això és veritat.
Sí, és només això, eh?
Gràcies per pensar en nosaltres, Joan, perquè precisament és les coses que em fa patir.
Perquè l'altre se suma si hi ha majories o no majories. Vull dir, per molts petits grupets que hi hagi, a la llarga, al final sumen els que tenen el pacte de majoria.
I vaja, pensant ja, posant-ne a l'escenari del que serà el govern a partir del maig del 2000, bueno, del juny del 2015, jo veig un govern Convergència-Esquerra, on en aquest cas la Mercè Conesa, l'alcaldessa i la Mireia Ingla siguin doncs el tàndem de, i bé, i es reparteixin aquí les tinències d'alcaldia i els regidors.
I tu la Mercè no la veus al Parlament?
Ara mateix, clar, depèn del que passi amb aquestes eleccions i tal, però jo penso que...
Jo penso que no.
Que no, que ella...
Jo penso que és una dona molt, molt municipalista,
sí.
que té un historial doncs, positiu de gestió i de... Jo penso que...
Com el Pasqual Maragall, com el Lluís Altruder... Sí.
No, més endavant ja veurem, però penso que és massa d'hora per ella.
Fet una aposta per... Bueno.
I per la Diputació també ha fet l'aposta, perquè estava vicepresidenta.
Sí, però jo penso que ara... Així com els exemples que deia Maragall, Recoder, van trigar uns anys abans de fer el salt més amunt, la Mercè que porta sent alcaldessa?
5 anys.
Per això, que encara jo penso que encara li quedaria, i dic penso, i és una opinió, vull dir, és una mica de nas, eh? Que no, que és massa d'hora per fer aquest salt si és que el fa.
I els escons del Parlament aniran molt...
Correcte. I els llocs de la llista aniran molt buscats, tenint en compte que n'hi haurà pocs per cadascun.
Si hi ha llistes unitàries i tot això, imagina't. Vull dir, colar-se aquí amb una llista d'aquestes serà complicadíssim.
I això vol dir que ella, entre cometes, aquí ja ho té, ja té la feina, ja tindrà aquí el seu lloc i ja té aquí prou merders, com per buscar-se en altres i ja se'ls ha buscat amb el tema de ser portaveu i tot plegat, no se'n buscarà més, jo penso.
Veurem. Com ens veurem l'any vinent, en aquesta tertúlia, perquè dijous que ve és Nadal i d'aquí 15 dies és dia 1, ja tindrem temps el dia 8 de parlar-ne.
Hi haurà notícies, potser, no?
Uf!
Pot ser. Pot ser o estaran al caure. Estaran al caure, llavors, al final t'ha jugat un altre esmorzar, o no?
No, perquè, clar...
Doncs, falta un minut, és el moment de cantar la Nadala, eh?
Vinga, quina és? Quina toca?
No?
Qui li vau cantar ahir?
Cap. No, perquè sou els primers que no veuré fins després de Nadal. No? Ho deixem per quan tornem?
Jo crec que necessitem el Jordi.
Sí, el Jordi. El Jordi s'ha escaquejat.
És el veritat.
Ho hem de deixar aquí. Josep Maria Balcells, Joan Alzina i Joan Ramon Armadàs. Moltíssimes gràcies, molt bon dia i que passin unes molt bones festes.
Igualment.
Que vagi bé.
Gràcies, que vagi bé.